Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Ja estem en estat d'emergència una bona part de la població de Catalunya. No tot Catalunya, una bona part, sobretot aquelles àrees que concentren la major part de la població de Catalunya. S'arriba a Barcelona, de Barcelona a Girona. Doncs aquí tenim una sequera a la resta de Catalunya, tres quarts del mateix, en alerta o prealerta de sequera. És un drama tot el que estem vivint. És un autèntic drama que no plogui. Una causa directa de moltes coses. I aquí hem de veure una relació directa en el canvi climàtic. Possiblement serem nosaltres els que ens abocarem a grans desgràcies i episodis extrems de clima. I les xifres parlen per si mateixes. Fa 3 anys que no plou. I ara s'està ja plantejant connectar el Ter Llobregat amb l'Ebre. Estem parlant d'intentar minimitzar aigua. Però com estan vivint tot això les explotacions, per exemple, agrícoles, explotacions ramaderes? Això no ve d'ara. L'explotació agrícola ja fa temps que està patint els efectes de la sequera. I això, unit amb aquest temps que tenim, que és un temps de bojos. Heu recordat, sobretot en aquelles hores, fora de Lleida, que Lleida, com està amb la boira, tenen la temperatura que els tocaria per l'època, i per la boira, però on no hi ha boira, doncs les temperatures estan per sobre del que tocaria, bastant per sobre del que tocaria, i apuntant a més altes. Aquest cap de setmana tocarem sostre un altre cop. Entre diumenge i dilluns esperem un pic de temperatura important, més pròpia de planíssima primavera-estiu que no pas d'hivern. Qui no ho vulgui veure, que no ho vegi, però tenim un problema. Què passa amb això? Jo parlava i volia relacionar aquest tema amb una altra qüestió. A part de la sequera, les plantes, els arbres, estan enganyats. Comencen a florir. Les figueres comencen a donar la breva i comencen a florir. Estan absolutament enganyats perquè els pobrets pensen que ha arribat la primavera. I no és així. Sabeu que aquesta situació pot fins i tot donar més pèrdues econòmiques que no pas la sequera, que ja portarà. Però l'engany a les plantes a l'hort encara és més greu. Encara és més greu en qüestions econòmiques, em refereixo, en qüestió d'acollida, perquè les pobres estan embogides en aquest cas. De seguida parlarem i tantejarem el tema, no amb l'agricultura, que ja ho hem fet, amb el camp, alguna vegada. Avui ho farem amb una explotació ramadera. Parlarem amb la Granja del Montseny, que és una petita explotació ramadera a peus del Montseny, on tenen vaques. Tenen vaques i tenen el problema que tenen pràcticament tots els ramaders. Primer va ser el preu de la llet, ja fa un temps. Ara s'afegeix el preu del menjar i la sequera. El plantejament és que si no cauen pluges abundants abans de la primavera, explotacions ramaderes com aquesta hauran de començar a sacrificar animals perquè no se'ls hi pot donar de menjar. Aquesta és la foto. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que el temps està embogint d'una manera... Cada dia que parlo és pitjor, perquè d'entrada tindrem un divendres molt estable, llevat d'aquells llocs on la boira persisteix, i encara a Lleida persistirà la boira, i persistirà durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge. Esperem un cap de setmana llevat de la boira densa, important, i els problemes de visibilitat a les zones habituals amb la boira, on la temperatura també es mantindrà. A la resta de Catalunya esperem un dia molt estable, un dissabte assolellat, amb un sol, sense núvols, i un dissabte a la tarda pràcticament assolellat a tot Catalunya, sense núvols, un diumenge assolellat a tot Catalunya pel matí, excepte les boires als llocs habituals, parlem de Ponent, parlem d'Osona, a tot Catalunya, a la resta seria sol, i per la tarda 3:45 del mateix. La part destacada és que les temperatures, sobretot entre diumenge i dilluns, es disparen cap amunt. Bé, dins d'aquest drama hi ha una cosa, hi ha uns models, perquè ara ja es comença a mirar no què temps farà demà, sinó què temps farà la segona quinzena. Estamos en esto. Perquè l'anticicló no deixa passar res. Doncs sembla, diuen els models, diuen les previsions, que el cap de setmana que ve, parlem de divendres i sobretot dissabte i diumenge que ve, que és el dissabte, el cap de setmana de Carnestoltes, tindrem pluges. Tindrem pluges abundants i tindrem pluges generalitzades a tot el territori. Cap de setmana que ve, cap de setmana de Carnestoltes. Això diuen els models. Ara, què passarà? No se sap. Perquè ja sabeu, una cosa és que diuen els models. Recordeu aquella dana que van dir, no, caurà la de Déu. I al final no va caure res. No, no tant, o no tant com s'esperava. I després d'aquesta borrasca que ens passarà el cap de setmana que ve, tindrem una bossa d'aire fred que se'ns posarà sobre del territori i faran baixar en picat les temperatures i tornarem a tenir un hivern com Déu mana. Això diuen els models. Ara, què passarà? La setmana que ve ho sabrem. La setmana que ve, com deia en Tipicoll, us recordeu, la setmana que viene hablaremos del tiempo. Bé, doncs, ja ho sabeu, hem de tenir prudència. Avui ha entrat en vigor l'estat d'emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, Catalunya està en emergència per sequera i et necessitem. Estalviar aigua és més necessari que mai i ho podem fer amb molts petits gestos. Atenció, tancar l'aixeta mentre rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan estigui plena. Estalvia aigua. És urgent. És necessari. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Doncs anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs mira, m'ho haguessis preguntat fa prop de mitja horeta, t'hagués dit que molta calma, però durant la darrera mitja hora malauradament s'ha produït diverses incidències. A veure si les expliquem. Comencem parlant d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat ara en direcció sud, anant cap al Papiol, en sentit Tarragona, diguem-ne, i aquí hi ha aturades de més de 7 quilòmetres entre Granollers i Mollet del Vallès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en direcció sud. Anem ara cap a l'extrem sud de Barcelona, a l'autopista del Garraf, la C32, a la zona de Viladecans. Només hi ha un carril obert al trànsit en direcció sud a causa també d'un accident. Aquí parlem de cua almenys uns 3 quilòmetres que pot anar, a més, entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. Això passa a l'autopista C32 i en direcció sud, anant cap a Sitges, diguem-ne. Més incidències, més accidents. Autopista del Vallès, C58, a Sant Quirze del Vallès. Aquí ara hi trobareu aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, i a més, en tots dos sentits de la marxa, en aquest tram de Sant Quirze del Vallès, autopista C58. I acabo ara amb un vehicle avariat, també a l'extrem sud de Barcelona, a l'autovia 2, a Sant Joan d'Espí. Hi ha un carril tallat en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona, cua de 2-3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia 2, vehicle avariat, direcció Martorell. Per tant, com pots comprovar, s'ha complicat el trànsit en aquesta xarxa viària catalana.
Carai, com canvia la vida en mitja hora, mare meva. Roger, que tinguis un bon dia. Gràcies.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem a prendre el pols, ja que hem entrat en estat d'emergència per sequera, anem a prendre el pols precisament aquelles explotacions que ja tenien aquestes restriccions, ja tenien unes quantes restriccions per sequera, en aquest cas explotacions ramaderes, i que ara la cosa s'agreuja encara més, qüestions de present i de futur. L'explotació ramadera és la Granja del Montseny, està allà a camí de Campins, des de Sant Celoni, a peus del Montseny, i és una explotació petita de vaques. Tenim el telèfon a la Mercè Berguer perquè ens expliqui la situació. Mercè, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí i per atendre la trucada, Mercè. En principi, com esteu notant a la granja? Com us està afectant la sequera?
Buf, la sequera afecta tant a mida del menjar de les vaques, amb l'aigua que beuen les vaques... Amb tot ens afecta moltíssim.
Quan, quants litres d'aigua beu una vaca al dia? En rodós, o sigui, xifres rodones.
Uns 100 litres d'aigua.
I teniu moltes vaques aquí?
Unes 100, 115, més o menys.
Clar, tot això suposo que les despeses de la granja han pujat, perquè ja ha pujat el menjar per la sequera i tot l'aigua. Ara com us ho fareu, tot això?
Doncs bueno, tenim d'anar mirant a veure si plou i es fa el menjar i podem collir menjar, si no tindrem de matar cap sebastià, perquè és impossible continuar així.
Clar. Ara, amb la restricció d'aigua, teniu algun límit d'aigua per donar a les bèsties?
Bueno, per ara no ens han dit res. Vull dir, esperem que no tinguem el límit, perquè com que Mosqueroles, de les quintes som nosaltres, tenim una mina d'aigua del poble,
sí.
No venim ni de Ter Llobregat ni res de tot això. Potser amb això encara podrem anar fent mentre hi hagi aigua.
Clar.
Quan s'assequi la riera d'aquesta, llavors ja veurem.
Llavors el drama serà més que històric, serà un drama de debò. Clar, Mercè, estava pensant, si arribem al punt d'haver de sacrificar animals, què fem amb aquests animals sacrificats? Són carn, bàsicament, no?
Que és carn, sí, se'n van per carn.
Carn i la pell i tot això, seria tot, sí. Seria sí, el sí, què? Sí. Seria tot això, seria s'aprofitaria. I clar, suposo que els preus també, de la venda que fareu, hauríem d'augmentar els preus per treure un mínim de benefici.
Esclar, però vull dir, com que tots ens trobarem així,
clar,
tots els ramaders voldran matar bestiar, perquè si no hi ha menjar, com ho fas? M'entens?
No, clar.
I vull dir, no crec que ens paguin el preu que pugui sortir bé.
Ja.
A més, la rotació de tindre un animal que tu ja tens, una vaca que ja t'ha parit i tot, si tens d'esperar que neix, tingui un any i mig per prenyar-la, que tingui de parir i tot, ja ha passat 3 anys perquè sigui una vaca productora.
Ostres.
És gairebé impossible tornar a començar.
Mercè, des de quan esteu notant aquest drama de pujada de preus d'aliments, de sequera? Perquè això no és d'ahir. Des de quan esteu començant a notar que, ostres, tot això s'apreta molt?
Només quan hi va començar a haver-hi la sequera, que ja no va ploure, els 4 que teníem menjar, doncs és normal. Han posat els preus en l'aire. Nosaltres ens portem menjar de França. Tenim de comprar les bales de França, perquè per aquí no se'n troben.
I més o menys quan ha pujat el preu? Aproximadament
el
doble.
Sí. Si abans un camió ens costava 600 euros
sí,
de menjar,
sí,
ara ens costa 1.200, 1.300 euros cada vegada. Doncs
pues és una barbaritat, Mercè.
I tant, i tant.
I com es tira endavant?
El pagès som d'aquests que parem, ens fumen una fava en una galta i parem l'altra. Tornar tirant.
Clar.
Coixis i sabem anar-hi.
Clar, perquè jo estic pensant, clar, ostres, és que una estima, no?, el seu negoci, els seus animals,
molt.
I sobretot quan es tracta d'animals com les vaques. Vull dir que és molt també de passional i és un treball diari, sí, perquè les vaques donen cada dia llet. Vull dir, s'ha de munyir les vaques. Per això dic, ostres, ha de ser una cosa que dir, va, anem tirant a veure si s'ho soluciona, anem tirant a veure si s'ho soluciona. Ha de ser una mica desesperant, tot això.
Molt, molt, molt desesperant, però al final dius, bueno, o caixa o faixa, o tu passes gana, o tens de treure't animals per no perdre el poc que pots anar guanyant algú o l'any.
Mercè, us heu plantejat ja una data a partir de la qual hauré de començar, per exemple, a sacrificar bestiar o a començar a prendre mesures més dràstiques?
No, perquè estem esperant que plogui. És l'únic que estem esperant. Si plou, ara aquesta primavera nosaltres tindrem menjar i podrem continuar. Però si no plou, aquesta primavera tindrem de començar a sacrificar animal, i tant.
D'acord, és a dir, que la frontera estaria a la primavera, no?
Primavera, principis d'estiu.
D'acord.
Sí, sí, sí.
Doncs tant de bo vagi tot molt bé i en benefici de tots, no només de les vaques, que plogui i molt.
I tant.
Mercè Berenguer, de la granja del Montseny. Escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos de primera mà la problemàtica. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Gràcies, Mercè. Doncs aquesta és la situació. Doncs si fem la foto, el que ens explicava la Mercè, doncs això ho podem aplicar a les ja poques explotacions ramaderes de llet que hi ha a Catalunya. De seguida parlarem d'una altra situació. Parlarem de la llei del tabac i parlarem de com està afectant ja des de fa uns quants anys els estancs. En parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En FlexiCar.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral, la inflación...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues siempre tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo sé que te quiero.
Parlem d'estanc, parlem de fumar, parlem de tabacs, parlem de vapejadors, parlem de totes aquestes històries que darrerament són legals però no són legals. Són legals, però tenen una pressió de la llei importantíssima. Clar, abans, fa uns quants anys, quan l'Estat et donava una llicència d'estanc, pràcticament tenies un futur prometedor, no? En qüestions de solvència. O sigui, avui en dia la cosa canvia molt, eh? Per què? Doncs perquè els estancs, davant aquestes prohibicions, davant la pujada de preu del tabac, davant de moltes coses, han hagut de començar a reinventar-se per fer coses, per vendre més coses, més productes, ampliar el ventall de productes que venen. Parlem de tabac, inevitablement, quan parlem de tabac hem de parlar de salut. Les coses van agafades de la mà, eh? Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal, Cruz? Bon dia. Escolta, ara que parlaves del tema del tabac, tu que fa també força anys que t'arrossegues per mitjans de comunicació, déu-n'hi-do com eren les sales de redacció abans, eh?
Mira, abans a la ràdio es podia fumar, però no només a les sales de redacció...
A tot arreu.
...sinó als controls tècnics, a tot arreu. I el que passava és que el fum del tabac, a part de la salut, això ho coneixem, però igual aquest detall no ho sap tothom, el tabac, el tècnic, quan fumava, aquest fum es posava, la nicotina, dins de la lent dels lectors de CD. I llavors els CDs deixaven de llegir-se, les màquines no funcionaven perquè aquests lectors digitals, sobretot quan entra la digitalització, s'espatllaven perquè no la porqueria s'afegia aquí. Clar. I llavors, a partir de tot això, a part de per salut, pels equips tècnics es va prohibir fumar a una
estudiada. Per mi a la feina hi ha un abans i un després, de quan es va prohibir el tema de fumar. Bueno, avui el que fem és parlar d'estancs. El que passa és que, clar, quan parles d'estancs, inevitablement parles de tabac. De totes maneres, jo no sé si sabem exactament els diferents tipus de tabac que hi ha. Ens hem acostumat a la caixeta de cigarrets, però hi ha puros, hi ha cigars, hi ha el tabac
tot,
de pipa,
sí.
Hi ha el tabac més pur, que diuen, i després el tema de les cigarretes comercials, doncs, que porta no sé quants, 200 i escaig, no sé quants, ingredients, porta una barbaritat. Però, clar, els estancs sí que és veritat que abans es centraven en el tema del tabac i prou. Avui en dia, doncs, evidentment, la tecnologia també ha entrat en aquest món. És curiós, que la tecnologia entri al món del tabac i han sortit els vapejadors aquests. Porten tecnologia i porten tota aquesta història. Però és veritat que dels darrers 50 anys cap aquí ha canviat molt la història, moltíssim.
I tant. Mira, doncs, anem a plantejar, perquè és veritat que en aquests 10 anys darrers les vendes de tabac han baixat. Parlem i tenim al telèfon el secretari del Gremi d'Estanquers de la província de Tarragona, el senyor Ramon Niubó, que el tenim al telèfon. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ramon. Per començar, generalment, com va la venda de tabac? S'ha notat que han baixat les vendes o no han baixat?
Sí, baixen. Van, en els últims anys, baixant, amb uns percentatges petits poden ser 2-3%, però van baixant, sí.
En aquest cas, els motius quins serien? Totes aquestes lleis, les lleis sanitàries, la pressió que hi ha cap al fumador?
Home, no és una sola qüestió, sinó que sempre hem fumat diverses coses. Sempre hem sigut els duents de la societat. L'OMS sempre ha estat, i sanitat sempre ha estat molt damunt de nosaltres. No damunt dels nostres impostos, que sempre som benvinguts, però sempre estan damunt de nosaltres. Després, la gent, les persones, jo crec que en aquest sentit han posat bastant de senderi, i el que es feia anys endarrere, perquè jo ja porto anys a l'ofici, el que es feia anys endarrere, com repeteixo, de fumar-se dos paquets al dia i eres més valent quan més fumaves, avui en dia es tendeix a una certa regularització, a fumar-se menys cigarretes. Evidentment, vostè també estarà d'acord amb mi en que la situació econòmica de les persones no és el mateix fa 10 anys o 15 anys endarrere, abans de les crisis, que sempre es parla de les famoses crisis, però sí, tothom tenia diners a la butxaca i avui en dia anem més malament. Clar, si sumem diverses coses, resulta que, clar, avui en dia no es pot fumar a les terrasses. Abans te fumaves un puret amb una terrassa i et quedaves més ample que llarg, no? Amb una cerveseta. I llavors, clar, tots són factors que fan que les baixades vagin sent mantingudes.
Clar, no sé si el sector, el gremi, els estanquers, doncs estan canviant el model de negoci. Bé canviant. La paraula igual no seria aquesta, sinó fent altres coses, venent altres coses per intentar, doncs, equilibrar una mica el que es guanya pel que es perd.
Bueno, a veure, ens hem de modernitzar. El negoci, com si diguéssim, si ho dividim, hi ha hagut les cigarretes que continuen cap endavant, els puros, com el que deia abans, com que no es pot fumar, han fet una baixada, han aparegut els nous tipus de fumar, en els últims anys, amb retrospectiva.
Sí.
Sobretot els tabacs d'embolicar, que es fumaven molt a països del nord fa 20 anys endarrere i s'han anat introduint fins a arribar a ser imprescindibles amb el nostre negoci avui en dia. I després han sortit, doncs, bueno, noves formes de fumar, que les cases comercials moltes vegades han fet un esforç per adaptar-se als nous temps, també. Llavors, tot això és un sac que hi hagi una fluctuació d'un mercat cap a un altre, que són importants, evidentment.
Sí, que cada cop es diversifica la situació. Des del gremi, heu fet alguna actuació amb els socis i sòcies per adaptar-vos, a ajudar-vos? S'ha fet alguna actuació?
Bueno, doncs miri, precisament, a veure, el dijous passat, dimecres passat, però és igual, la setmana passada vam fer un curs, un taller, que una empresa multinacional ens va ajudar, i vam impartir un taller a qui va voler vindre sobre tabac de liar, quins tipus de fulles són, com estan curats, com s'emboliquen, si tenen més sucre, si tenen menys nicotina. És a dir, es va impartir un curs a nivell de cigarretes electròniques. El gremi vam fer un curs fa temps també. És a dir, a banda de jurídicament, tot el que siguin normes o lleis noves s'envien massivament a tots els agremiats tan aviat com és possible. Els canvis de preu s'envien en 24 hores, I, bueno, algun taller s'està fent a nivell de comunicar les noves coses que estan sortint al mercat, evidentment que sí.
Com es veu el futur des del gremi? Cap on, cap on en sí?
Sí, sí, sí. Molt bé, a veure. Com a sector, som un sector bastant unit, som un sector bastant atípic, potser. Hi ha molts sectors del comerç que cadascú va a la seva, vull dir, cadascú va a fer el negoci. Els estanquers són diferents, hi ha bastant sentit d'unió. Primera. Segona, el negoci del tabaco, el negoci aquest, jo crec que té la seva continuïtat, perquè, a veure, una cosa és que sigui nociva per a la salut, que no ho negaré jo ni ho neguem mai en cap moment. I l'altra és que vulguem passar del 0 al 100. És a dir, jo crec que acabar-ho de bones a primeres és difícil. Llavors, com que és difícil, el millor crec és regular-ho. Perquè si no es regula, llavors cau en mans de qualsevol desaprensiu que, clar, que farà negoci de qualsevol manera sense passar pel fisco, que és el que interessa.
Ara ho ha dit vostè, eh? Senyor Ramon Niubó, secretari del Gremi d'Estanquers de Tarragona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, a la vostra disposició quan convingui, eh?
Sempre un plaer, moltíssimes gràcies, cuida't molt. Doncs així és la situació, és la qüestió de reinventar-se total i absolutament. Marc Puerto, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda. Avui de què parlarem?
Doncs parlarem dels 80 anys que celebra Càritas Barcelona.
Ah, molt bé. Sí. És una gran notícia que siguin molts menys ajudant a la gent com el que fa Càritas. Tu catarates no tens, no?
No. Ni teu. Per sort no. Encara no.
Home, és que sí.
Tant de bo no tingui, tampoc.
Home, ets molt jove per tenir catarates. És una qüestió més dels 70 anys o dels 60 cap amunt. Encara que per un cop moltes persones ja poden tenir catarates, un despreniment de retina en aquest cas. De seguida parlarem amb Creu Blanca sobre el tema de les catarates, però abans estalviem energia. Parlem de Bricoventana, bricoventana.es. Per què? Doncs perquè l'arribada del fred, que vindrà la setmana que ve, perquè fred no que tenim, però per les nits fa fresqueta, t'has de preocupar de mantenir la teva llar acollidora. Bricoventana.es, brico-ventana.es, amb les seves finestres modernes et mantindran i t'ajudaran a mantenir la teva llar càlida, acollidora. Dona a la teva família aquest confort que es mereix i renova les teves finestres amb brico-ventana.es per una comoditat màxima. Per què? Doncs perquè l'estiu també t'aïlla, no del fred en aquest cas, sinó de la calor. Manté l'aire condicionat dins de casa. Brico-ventana.es. Ja ho saps, entres allà i modernitza. I de seguida parlem de dues coses. Parlarem de catarates i del seu tractament amb els especialistes de Creu Blanca i parlarem d'aquest 80è aniversari de Càritas aquí, a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Un còctel o un refresco. ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem de catarates. Las cataratas son la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Y aquí está el qué de la cuestión. Primera causa de ceguera reversible en el mundo. El riesgo de tener cataratas pues aumenta amb l'edat, ¿no? A partir de los 40 ya empezamos con ese riesgo. La tienen cerca del 75% de la población de más de 75 años en los países que llaman del primer mundo, en los países desarrollados. Vamos a hablar sobre cataratas y vamos a hablar con la doctora Bermúdez, que es oftalmóloga de Creu Blanca. Doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por la parte más sencilla de todas, por la definición. ¿Qué son las cataratas y cómo afectan a la visión, doctora?
Vale, bueno, primero que todo, explicar que la catarata se forma en el cristalino, que es una lente que tenemos nosotros y que se encuentra detrás del iris y que va a permitir que se enfoquen los rayos de luz en la retina. Entonces, de forma gradual y debido al envejecimiento natural del ser humano, se va a ir creando una opacidad en ese cristalino que lo que va a hacer es producirnos una visión borrosa, que se vean los colores menos nítidos o que los pacientes se quejen que tienen una visión como más nublada.
¿Cómo? Claro, hay personas que pueden tener miedo a la cirugía, ¿no? Es ese tipo de fobias que tiene su sentido. ¿Cómo es la cirugía de cataratas? ¿Es dolorosa? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo uno se recupera después?
Vale, la cirugía, primero que todo explicar que es una cirugía intraocular, que se realiza mediante una pequeña incisión en la córnea, luego entramos, fragmentamos esa catarata, la extraemos y colocamos una lente intraocular. Entonces es muy importante en la consulta pues explicarle un poco al paciente el procedimiento para que él esté tranquilo. Se realiza con anestesia tópica y en la mayoría de los pacientes también se realiza una sedación, con lo cual hace que el proceso pues no sea doloroso. Uh-huh. En cuanto al tiempo, pues es una cirugía que es corta, generalmente de menos de 30 minutos, pero me gustaría decir que es importante que depende claramente de cada paciente, o sea, depende del tipo de catarata que tiene, depende de todo esto que hemos mirado antes, pues es un procedimiento que en algunos casos se podría alargar.
De acuerdo.
Sí. No es una cirugía que suele tener complicaciones, pero no está exenta de riesgos. En cuanto a la recuperación, es una recuperación de forma gradual también. Generalmente en la primera semana el paciente ya nota que empieza a ganar visión y luego pues se deben hacer unas visitas de control para valorar la evolución, debe poner unos colirios más o menos durante un mes y es una cirugía que recuperan su vida gradualmente, generalmente rápido, o sea, la primera semana sí que se le pide al paciente que no haga esfuerzos y todo esto, pero el paciente puede salir, caminar y hacer una vida sin esfuerzos normal.
De acuerdo. Y ya para acabar, ¿podrías darnos algunos consejos pues para cuidar la vista?
Claro que sí. Mira, lo más importante, lo que más recomiendo es una visita con el especialista una vez al año. Cuidado de sus patologías, por ejemplo, en la diabetes. Una dieta saludable, protección de la luz solar y evitar el tabaquismo.
Efectivamente, pues. Doctora Bermúdez, oftalmóloga de Queroblanca, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Muchas gracias a ti, gracias por invitarme.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ja saben com funciona el tema de les catarates, és complicat la situació i hem de sempre tenir una previsió només amb la pandèmia silenciosa, que és la miopia, sinó també amb els problemes de les catarates. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Estem d'enhorabona. Càritas Barcelona celebra 80 anys acompanyant ni més ni menys que gairebé 2 milions de persones. L'entitat es va constituir el 28 de gener de 1944, d'això ja ha plogut, i va ser una de les primeres càritas de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Bé, tu has parlat amb el director de Càritas Barcelona sobre aquest aniversari, no?
Doncs sí, abans de res el que hem fet és donar-li l'enhorabona i bàsicament el que ens ha explicat ha estat un recull dels moments més destacats de l'entitat. Eduard Sala assegura que viuen aquest aniversari amb agraïment i celebració, però també amb el repte que les persones que acompanyen puguin accedir a una feina i a un habitatge digne.
Venim per a plena postguerra, en aquell moment encara hi havia la Guerra Mundial, hi havia gana Llavors han passat moltíssimes coses. L'objectiu fonamental és només un, no? És acollir i acompanyar les persones, no? I no és el mateix. L'any 44, com la que als anys 60 començaven a aparèixer els moviments veïnals inicials, en barris populars, on la gent estava amuntegada en pisos, no? O amb tot el tema del barraquisme, no? Dels 70, o la pèrdua de feines matxacades als 80, no? Has d'anar canviant en la mesura que van canviant els reptes, les condicions de vida i les dificultats també de la gent, no? No és el mateix, per exemple, quan van haver les inundacions del Vallès o del Besòs, que van ser traumàtiques per poblacions senceres, o quan als anys 90 comença a haver-hi els grans problemes d'atur també i d'augment de desocupació i ja l'encariment dels habitatges. Bueno, t'has d'anar adaptant a cada moment, no? I quan ve el Covid, el mateix, no?
I és que, com tu dius, ha plogut des del 1944, però tot això no seria possible sense els gairebé 11.000 socis, donants i voluntaris.
A vegades pensa, no, és que aquest és una ONG. No ho som. O sigui, som la comunitat cristiana, diguem, organitzada i amb gent que són el que fan possible més de 470 projectes que tenim. Atenem a persones migrants, a dones maltractades, a persones descarcerades, a persones grans sense recursos, a infants i joves que han tingut la vida amb el vent totalment de cara, no? Persones que no arriben a final de mes sistemàticament, que viuen en no llocs, que viuen en habitacions rellogades. I això només és possible tantíssima gent que amb aquests 80 anys ajuden per poder mantenir uns pressupostos que més del 80%, sempre que van venint, de persones o empreses o entitats concretes, i no arriben mai al 20% de les administracions públiques, no?
I són què? Sobretot, ara havia explicat abans el director, estava precisament parlant d'aquests dos actes que segurament molts tindrem, bueno, molts no, jo no vaig néixer encara, que eren les grans inundacions del 62, mm-hmm. per exemple, on també va haver aquella gran nevada després, això va ser després, però les inundacions pel Vallès, pel tot el Besòs, i tot el que ha caigut, sobretot, quan passen episodis de crisi important com la del 2008, per exemple, la crisi del Totxo, i aquestes crisis que estem parlant. El problema és que la inflació i totes aquestes històries afecten a organitzacions com Càritas, com el Banc dels Aliments, amb el que parlaven l'altre dia, i és una qüestió bastant, bastant dura, eh?
Sí, i tot i això afirmen que aquesta commemoració dels 80 anys doncs no la volen viure només com una rememoració del passat, sinó que volen fer una vista posada més aviat al futur, veure què és el que vindrà i seguir sobretot ajudant aquestes persones que ho necessiten, donant-los un sostre i donant-los doncs, tot això que els hi falta i que ells doncs, poden aportar, ajudar, encara que sigui amb un granet de sorra i fer tot el possible com han estat fent fins ara. Això és el que bàsicament ens han estat explicant.
Tant de bo un dia, seiem aquí, davant d'aquests micros, i diguem, se tiene que disolver Càritas porque ya no hace falta.
Exacte.
Seria magnífic. Quan dic Càritas, dic Arrels, dic totes aquestes organitzacions que fan tant d'ajuda a la gent, no? Bé, Mar Puerto, ja sabeu que la Mar ens desperta tots els caps de setmana des de les 6 del matí fins a 8:45, els matins del cap de setmana, amb ella, amb la Mar Puerto. Bé, què tenim aquest cap de setmana? Què ens oferiràs
doncs,
de bon matí?
Mira, segur que tots vosaltres ja heu començat els caps de setmana, per exemple, a fer doncs, aquestes trobades amb amics, amb famílies, per celebrar la calçotada, que ha arribat l'època dels calçots.
Diumenge.
Exacte. Jo no ho anava a dir, però sí, aquí
no
també
ho
celebrarem.
Fem una diumenge.
Aviat. Parlarem de calçots, parlarem, per exemple, de la reobertura ja del Parc de les Aigües de Montcada i Reixac, que ha estat restaurat fa poc. Parlarem, per exemple, també de la depressió de l'hivern, o sigui, aquests canvis estacionals que es veu que poden influir...
Però l'hivern?
Ja.
De quin hivern m'estàs parlant?
Però el fet de que hi hagi menys llum solar...
Ah, això sí, això sí.
Tot això, el que pot afectar també a cadascú, depenent de doncs, la persona que sigui més sensible o no...
Doncs sí, si ens aquí s'afecta la poca llum solar, imagina't la temporada d'hivern a Noruega sí. o a Suècia, pobra gent. Sí. Quina llàstima, de debò.
I parlarem doncs, de moltes més coses, no? Ara parlant de Càritas, doncs, parlarem de fet del desperdici aquest alimentari, no del desaprofitament alimentari, i de com hem de reutilitzar el menjar, aprofitar, per exemple, aquells aliments que són poc estètics, diuen, no? Com, per exemple, quan va passar tot el de Canàries, amb el volcà de la Palma, que doncs treien molts plàtans. Eren poc estètics, doncs parlarem d'aquest reaprofitament alimentari i de moltes més coses també aquí, doncs tant dissabte com diumenge.
Imagina, jo ja he posat el despertador per escoltar la Mar mentre s'emprenc el cafetó de bon matí a les 6 del matí. Dissabtes, diumenges, de 6 a 2 quarts de 9, els matins del cap de setmana, amb la Mar Puerto, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Mar, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
A dormir aviat, que t'aixeques
sí,
aviat.
Sí.
I que tinguis un bon cap de setmana. Ara arribem a la una. Tanquem arrere des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia per parlar de les empreses inclusives. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los agricultores dicen que las protestas son inamovibles.